doncs si veus que és un procés que hi ha hagut, i al final Mr. Bean es menja Rowan Atkinson. O sigui, Rowan Atkinson ara
no existeix.
Rowan Atkinson va pel món i és Mr. Bean.
Sí.
La gent oblida que ha fet una sèrie majestuosa com és L'Escurçó Negre, i l'identifica purament amb aquest personatge.
Bueno, de fet, ara parlàvem fora de micròfon que quan hi ha els Jocs Olímpics de Londres,
sí,
que Rowan Atkinson surt amb aquella seqüència meravellosa tocant el piano amb els carros de foc, la gent va veure Mr. Bean, no va veure Rowan Atkinson.
I Danny Boyle i Rowan Atkinson mateix van dir no, això és un personatge que es diu Derek, que és un membre d'una orquestra,
sí,
i que bueno, fa aquesta petit sketch. Però és, imagina't com és d'important Mr. Bean a la comèdia, que superant Monty Python, superant altres grans còmics que hi ha hagut, va ser l'emblema de la comèdia en els Jocs Olímpics del 2012.
Tenies moltes coses per triar, no?
Clar, moltíssim. La cerimònia d'aquella inauguració, si no l'heu vist, jo recomano que la veieu, que és un compendi, una orgia del que és la comèdia, bueno, no la comèdia, el pop, la cultura pop britànica. I l'únic representant de comèdia en aquell moment era Mr. Bean, bueno, Mr. Bean, Rowan Atkinson, però al final era purament un gag de Mr. Bean.
Sí, sí, sens dubte. Com ha estat per tu aquesta setmana quan has sabut que recuperava el 3K totes aquestes sèries que et devien haver marcat a tu? Perquè no sé fins a quin punt, però tots aquests Monty Pythons, els Rowan Atkinson, són els que et porten a acabar fent un fil de Twitter com a... Bueno, un perfil de Twitter al qual li dediques tant de temps com aquest, no?
És molt enriquidor per veure també la capacitat que té una plataforma com aquesta per donar a conèixer coses del passat. O sigui, bevem molt a l'immediatesa de les novetats de les plataformes actuals, però recuperar coses que ja s'han fet també ens permeten explicar moltes de les coses que s'estan fent en l'actualitat. I el propi Rowan Atkinson, quan va decidir... Perdó, el propi Rowan Atkinson, quan va decidir fer L'Escurçó Negre, deia, és que jo vull fer una sèrie, quan havia fet programes d'esquetxos, vull fer una sèrie... però no puc fer una sèrie ambientada en l'actualitat que sigui millor que Fawlty Towers. Aleshores, me n'he d'anar 5 segles enrere, al segle XV,
que bo.
Per explicar, per fer una comèdia que realment ningú me l'equipari amb Fawlty Towers, perquè és insuperable, jo.
Que perquè aquesta relació, llavors, entre alguns d'aquests humoristes, com era? Perquè un Rowan Atkinson amb els Monty Python, que coincideixen en el temps, que fan coses molt bones tots dos, algú dirà, no, Monty Python són insuperables, d'acord, però potser ha tingut molta més fortuna encara amb Mr. Bean i Rowan Atkinson a nivell global que els Monty Python.
És que Monty Python es basa molt en el text escrit, hi ha molt sketch visual també, però sobretot es basa molt en el text escrit i és moltes vegades difícilment traduïble. De fet, quan aquí el veiem, ara per exemple sembla que està a Netflix o en alguna plataforma, la gent el veu en anglès. No hi ha hagut un treball, i abans o es doblava o no era accessible per tothom. I això feia que sigui molt més permeable. Clar, una cosa molt més visual, com pot ser Mr. Bean o poden ser el Fawlty Towers, que al final el guió, tot i que ser molt important, no és la base, doncs el fa molt més proper, molt més exitós, o Dani, molt més popular, diguéssim.
Dani, quant de temps et dediques a fer fils de Twitter d'aquests?
Bastant, amb el temps que em permet la feina, la família, les altres...
La família, o sigui, quan sou a casa?
Som 5 a casa.
Sou 5 a casa?
Sí.
La teva dona i 3 criatures?
3 criatures.
Mare de la... Quants anys tens, per cert?
Jo en tinc 50 ara.
50.
I dedico moltes hores de nit, després de tothom estigui dormint, doncs a preparar-los i a buscar... Però al final és una cosa com t'agrada, no ho fas com una feina. No mai m'ho he plantejat com una feina, ni fins i tot com ha començat, ni quan han tingut èxit. És una cosa, tot el que vingui ve a més. És una cosa que a mi m'agrada, i m'agrada que la gent conegui. I m'emociona a vegades quan diuen, ei, no sabia d'aquest personatge o d'aquest sketch, no l'havia vist mai i l'he descobert arrel del teu fil. Doncs és una cosa que t'enorgulleix, perquè has donat a conèixer una cosa que realment t'agrada. No?
Aquests dies que tothom parla de Twitter, i és veritat que tothom parla de Twitter d'una manera molt despectiva, perquè és cert que hi ha moltes coses que són horribles a Twitter, però la feina que fa el Dani a través del Manuel de Barcelona, em sembla que és una d'aquestes coses bones que ha donat Twitter. A tu Twitter et deu haver donat coses bones també, no?
Moltíssimes, sí, sí. Et permet contactar amb gent, jo sempre ho dic, o sigui, tens a l'abast, no sé si ho fas bé, però si realment tens una voluntat positiva, et permet contactar amb gent de molts àmbits diferents que d'altra manera seria inaccessible. Pots parlar amb un actor que t'agrada i dir-li, ei, m'ha encantat això, i probablement et respongui si és accessible, o amb un cantant, o amb un presentador de ràdio, o amb un presentador de televisió, o amb un còmic, o sigui...
Amb qui t'ha sorprès trobant-te xerrant o coneixent-lo?
Molta gent, la veritat és, jo, clar, m'enorgulleix molt haver parlat amb gent que admirava i que, que no des de petit, des de gran fins i tot, i actualment pues, que m'agrada el que fa o m'agrada com és, i poder tenir un contacte directe amb ells, pues, no sé, des de l'Andreu Buenafuente,
carai,
o Alberto, o, doncs són gent que realment, o el Toni García Ramón, o sigui, són persones que sempre has escoltat o t'han agradat o has llegit, i que Twitter, per fer un parell de comentaris, al final pots, no diré una amistat, però sí que pots tenir un contacte molt més estret que el que podria tenir una persona, jo de petit, que m'agradés un actor i li envio una carta i a veure quan arriba.
Hi ha alguna possibilitat que això, que és un hobby, però que té moltes, no sé quants retuits i en fi, i quantes impressions, que en diuen ara, tenen els teus fils, però crec que molts, en alguns casos suposo que més que d'altres, hi ha alguna possibilitat que això acabi sortint cap a una altra direcció, que professionalment puguis dedicar alguna part de la teva vida a aquest tipus de coses?
No sé si per dedicar-m'hi absolutament, però sí que s'han obert finestres per poder fer coses diferents. Hem parlat de fer fins i tot un podcast o elaborar algun contingut així audiovisual, i una de les coses en què estem treballant actualment és en fer un llibre.
Ah, sí? Hi haurà un llibre de Manuel de Barcelona?
Hi haurà un llibre de cara a setembre de 2024...
O de Make Em Laugh, o no sé.
Bueno, amb històries de la comèdia. Són basats en els fils aquest, més desenvolupats, però amb la mateixa essència d'agafar una anècdota, una història, un personatge o un sketch i explicar-lo una mica més amb detall.
Quina edat tenen els teus fills?
Doncs tinc una de 19 i dos de 12.
Els hi has transmès aquest amor per l'humor? Sí.
Sí, per l'humor i pel cinema, per la música... Sí, sí, sempre m'ha agradat ensenyar-los tot el que a mi m'ha agradat, traslladar-los amb ells.
T'emociona?
Sí. Sí, sí, aquesta voluntat divulgativa és una de les coses que més m'agraden. I jo crec que el perfil de Twitter una mica el que persegueix era això.
I aquí, a tu qui te'n va ensenyar d'això?
Doncs mons pares també, suposo que van tenir un paper important en la meva cultura. Ells no eren tan aficionats com jo he sigut després, però suposo que són coses que en neixen.
Avui hem conegut una persona collonuda, he de dir, perquè jo només coneixia el perfil de Twitter i ara hem conegut la persona, que és el Dani Guillén. És l'autor d'aquest compte meravellós que es diu Manuel-BCN, Manuel de Barcelona, en què fa aquests fils de Twitter fantàstics que us recomano a tots que aneu a buscar, que es diuen Make Em Laugh, i que tenen a veure amb repàs de la comèdia, d'anècdotes, d'escenes, d'actors, i que et fan aprendre molt i tampoc no costa tant de temps de consumir. Molt menys temps que el que li costa a ell de fer. Que sigui un èxit, a veure què surt d'aquí,
a veure.
Però sobretot no deixis de fer-ho, si pots.
No, intento mantenir la regularitat setmanal. Ara també amb el tema de l'escriptura, doncs estic replicant o variant alguns dels que ja havia fet en el passat i que havien
tingut. Però quan sortirà aquest llibre?
Setembre del 2024, en principi és la data que tenim
moguda.
Encara estem treballant
amb el títol. Hi ha temes de drets, Make Em Laugh potser està registrat, sí, o Manuel de Barcelona.
Hem de buscar alguna fórmula, però al final és una mica la mateixa essència dels fils traslladada al món del llibre.
Et presentaràs amb una màscara del Manuel?
Ara ja, com ja m'has fet sortir de l'armari, doncs ja no caldrà, potser.
Ara que quan vagis a la gent de la feina i tot això del teu entorn, saben qui ets o no?
Alguns amics, més amics de la feina ho saben, la majoria no.
Cuidado.
A veure demà.
Dani, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Les 12 i... Oi, mira. Manuel! Manuel!
Què?
Les 12 i 8 minuts. Deixeu-me actualitzar la informació al costat de... en aquest cas, espera't un moment, que estic obrint ara la informació que no la tinc a mà, un segon. L'Anna Salvador, què tal, Anna? Bon dia.
Bon dia.
També el Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora, a les 12, ara són 12 i 9, ha començat oficialment l'operació tornada ja d'aquest macropont de desembre amb les primeres cues importants. En total, ara mateix, hi ha més d'una vintena de quilòmetres de retencions acumulats en diverses carreteres.
Des d'ara i fins a la mitjanit, Trànsit preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles. Les principals retencions, com és habitual, s'espera que siguin a l'AP7, la C16 i la C17. Ara mateix, de fet, ja hi ha retencions, com dèiem, en algunes d'aquestes carreteres, sobretot a la C16, en direcció a Barcelona. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia Adelamo, bon dia.
Bon dia des del Servei Català de Trànsit. El punt d'inici a l'operació retorn del pont de desembre, que comença a les 12. Hem de dir que ara, en aquests moments, tenim retencions tot el que és el Pirineu i Prepirineu. Parlem, per exemple, a la C14, de retencions entre Organyà i Fígols i Alinyà. En el cas de l'Eix del Llobregat, problemes a la C16 entre Urús i Riu de Cerdanya, entre Bagà i Cercs, i també entre Cercs i gairebé arribant a Berga en sentit Manresa, en el cas de la Nacional 145, aturades a les valls de Valira, i a la Nacional 152, també retencions a Puigcerdà, en sentit Berga. Pel que fa a la C-17, compta perquè hi ha un accident a Tona, en sentit Vic, hi ha un carril tallat i una mica de lentitud en el punt. Això és tot. Bon dia.
Per intentar reduir les cues, ara mateix hi ha actiu un dispositiu de trànsit amb algunes mesures excepcionals, sobretot a l'AP7. En aquesta via s'han obert carrils addicionals d'entrada a Barcelona entre Sant Celoni i Montornès del Vallès i un altre entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei. A més, entre les 3 de la tarda i les 10 de la nit, en el tram entre Gelida i Martorell, cap a Barcelona, la velocitat màxima es reduirà a 100 km/h, i entre les 5 i les 10 de la nit, a la majoria d'autopistes, els camions més grans tindran prohibit circular i la resta només podran anar pel carril de la dreta i sense poder avançar. Durant tot el dia. A més, el Servei Català de Trànsit farà volar un avió i dos helicòpters amb l'objectiu de reforçar el seguiment del dispositiu. Alguns dels llocs que han tingut més afluència de turistes aquests dies a Pont han estat les pistes d'esquí, que han inaugurat la temporada i viuen un dels seus millors moments. Tot i això, amb l'inici de la campanya, els temporers del sector de la neu avisen que ho tenen molt complicat per trobar llocs on viure mentre treballen. Diuen que hi ha molt poca oferta i que els preus dels habitatges han pujat a causa de l'augment de pisos turístics i segones residències. A la Vall d'Aran, per exemple, molts treballadors diuen que no poden pagar un lloguer i que han de buscar alternatives, com ara dormir en autocaravanes. Ho ha explicat a RAC1 la portaveu del col·lectiu Todos Somos Vaqueira, Liz Corés.
Hay mucha gente en este valle que el vivir en autocaravana no es una elección, no le queda otro remedio, y sí que viven aquí cada año, y seguramente ellos sí alquilarían un piso si pudieran. Hay profesores, maestros que vienen aquí a trabajar todo el año y están viviendo en autocaravanas. Hay enfermeros, hay todo tipo de personal que trabaja aquí, que se viene a trabajar al Val d'Aran y no puede pagarse un alquiler.
Corés assegura que la situació va pitjor perquè la inflació segueix pujant i, per tant, encarint encara més l'habitatge i els lloguers. I la cimera de la COP28 encara a la seva recta final, acabarà aquest dimarts a Dubai. Un dels grans objectius de la cimera és poder negociar com reduir o acabar amb els combustibles fòssils, una negociació que no és fàcil perquè xoca amb els interessos de l'Organització de Països Exportadors de Petroli. Doncs bé, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha remarcat que no marxaran de la cimera sense aconseguir arribar a un acord. Ho ha dit avui en una entrevista al diario.es. Esa.
Todo el mundo sabe que no podemos volver a casa sin un mensaje claro sobre combustibles fósiles. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Por eso van a ser unos días muy complicados. Son conversaciones muy difíciles. Insisto, estamos hablando de un cambio de paradigma importante que no se hace de un día al otro, pero hoy, este año, esta vez, tenemos la oportunidad de dar un paso adelante, que es lo que nos debemos exigir como mínimo.
Aquestes declaracions de Rivera arriben després que el càrtel format per països productors de petroli, com dèiem, s'hagi oposat a qualsevol proposta, que passi per reduir l'ús dels combustibles fòssils. I ara els esports.
Marcos Alonso és baixa pel Barça-Girona d'aquesta nit. Té lumbàlgia, segons el comunicat mèdic del club, i ha quedat fora de la convocatòria que Xavi Hernández ha donat fa pocs minuts. Tampoc hi són Ter Stegen, Íñigo ni Gavi, que estan lesionats, i sí que hi ha entrat el central del Barça Atlètic, Pau Cubarsí. També ha de donar avui llista de convocats l'entrenador del Girona, Michel Sánchez, que té les baixes de Yangel Borja i Pablo Torre. El partit començarà a les 9 de la nit amb arbitratge d'Isidro Díaz de Mera Escuderos i Valentín Pizarro López al videoarbitratge i en directe aquí a RAC1. Los Angeles Lakers són els primers campions de Copa a l'NBA. Han guanyat la primera edició de l'In-Season Tournament, superant els Indiana Pacers a la final disputada a Las Vegas per 123-109. Més bàsquet, a 1:15 que començarà el partit Joventut Obradoiro, amb la penya buscant la setena victòria a l'ACB per continuar optant a jugar a la Copa del Rei. Ja tenen 7 victòries i també lluiten per entrar a la Copa Manresa i Girona, que es van enfrontar ahir al Nou Congost amb victòria dels del Bages per 101-87.
Avui l'ambient continuarà fred i humit a moltes zones de l'interior, on encara hi ha alguns núvols baixos o boires. En canvi, a la costa, al prelitoral i al Pirineu, es mantindrà el domini del sol i l'ambient serà més suau o fins i tot càlid per l'època, amb màximes que superaran puntualment els 20 graus a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
30 segons i serà un quart d'una del migdia. Gràcies, Anna. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
Va, que de seguida anirem a Plata Estrella, però abans, el Plata Estrella avui amb un vell amic de la casa i, bueno, vell amic i conegut i col·laborador d'aquest programa, abans d'anar a fer una mica de halància, una miqueta de torrons al peu. Perquè els que no heu comprat encara els torrons, no us adormeu, perquè després trobareu que no hi són els que voleu. Per exemple, els de Torrons Vicenç, que com sempre elaboren l'autèntic i tradicional torró de Agramunt des de 1775, a banda dels clàssics que ens sorprenen fusionant sabors, que es converteixen en experiències noves. Aquestes festes ens emporten fins a 10 noves varietats, entre els quals hi ha el torró de xupa-xups de maduixa i nata, el torró de nata i nous de l'Albert Adrià i el torró de pernil d'Enrique Tomàs. Els podeu descobrir al vostre supermercat mercat habitual i els establiments col·laboradors que trobareu a racu.cat. Torrons Vicenç, el torró torró.
RAC 1.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Aquest Nadal apropa't a Mataró. T'hi espera la tradicional Fira de Nadal i centenars de botigues on trobar el regal perfecte. Mercats i restaurants per llepar-se'n els dits i pastorets, concerts i una màgica cavalcada de Reis. Aquest Nadal, Mataró. Vine i aparca amb descompte. T'hi esperem. Visit mataró.cat.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Va, abans que saludem els del Plat Estrella, 2:19. Afanyeu-vos, perquè ja no queda gaire temps, per participar en el sorteig de dos packs, com els que us vam anunciar fa una setmana des de Mataró, dos packs per anar a veure aquest musical a Madrid, el musical Matilda, que té 250.000 espectadors ja al Teatro Alcalá de Madrid, amb viatge pagat, anar bé, d'anada i de tornada, per demostrar que efectivament es pot agafar l'AVE i fer una pila de coses en un mateix dia. Ara fa una setmana al Tecnolab de Mataró ja vam regalar un pack per 4 persones, insisteixo, per dissabte que ve, dia 16 de desembre, per anar i tornar de Barcelona a Madrid i veure aquest musical. Per cert, hi ha un oient que li ha tocat i que no ho sap, que és la Isabel García Gil, que no hem aconseguit contactar. Si algú la coneix, per favor, de la gent que va anar a Mataró, que algú li digui, que ens truqui al 902-47700, que ens envia un correu electrònic a vialliure@recu.net o al Twitter o al Facebook, perquè és impossible contactar amb ella, que ens ho faci saber i li podrem entregar el pack per anar fins a Madrid. I els que hi voleu participar, doncs ara mateix entreu a les xarxes del Via Lliure, a l'Instagram, al Twitter o al Facebook. Tenim dos packs més. Cliqueu l'enllaç que ens hi hem posat i automàticament entrareu al sorteig, que farem dilluns a primera hora del matí. Per tant, data límit per participar avui, diumenge 10 de desembre, fins a les 12 de la nit, 23:59. Un minut després ja no val. Demà resoldrem el misteri i publicarem els guanyadors al web racu.cat. Estrella, ja sabeu aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer al Catalina de Gavà. Com estàs, Toni García? Molt bon dia, no riguis ja. Que t'estàs prenent l'Estrella d'Am i ja t'està pujant.
M'està pujant l'Estrella d'Am. I l'Oliver Gallo, ho he barrejat avui.
M'has posat Oliver Gallo dintre l'Estrella d'Am. És una barreja ideal. Hola, Malcom Otero, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Estem en el Catalina, que és al costat del mar, és un espai esplèndid. Defineix una miqueta, perquè és el lloc més gran que hem anat mai, eh?
Increïble, sí. L'interior és increïble, però l'exterior té un jardí de quants metres, Òscar Manresa?
Hola, Òscar Manresa, bon dia.
24.000.
Ja vam quedar l'última vegada que vas a... va haver de venir la Guàrdia Urbana, efectivament. Però ja ho hem quedat, que cada dia vas passant la segadora, has d'estar...
Sí, sí, hi ha una feina important.
Has de treballar
moltes hores
de
feina.
Bé, ara de seguida m'expliques què és el que farem avui, però abans deixeu-me saludar una parella que els hi tenim un gran apreci, que ho estan patant de forma increïble. Ara mateix és un dels podcasts amb més... Bueno, ja no és podcast, ja és un show de més èxit de tot Espanya. Omplen teatres arreu, allà on van, i és, ja sabeu que és aquesta idea, ara us explicarem, i ens ho explicaran ells mateixos, aquesta idea que cadascú va i explica les seves experiències lamentables, més tristes. És la ruïna, amb el Tomàs Fuentes i amb l'Ignasi Taltavull. Com esteu?
Hola,
Tomàs, molt bon dia.
Hola, què tal? Hola,
Ignasi.
Gràcies per convidar-nos. Bon dia. Què tal? Bon dia.
Bueno, és que ho peten molt fort. O sigui, sí, l'altre dia vaig entrar a la pàgina web per veure els teatres on van. Mm-hmm. O sigui, quantes en teniu de cara al 2024, ja?
Sembla... Bueno, aquest any, de la temporada, diguéssim, de setembre a juny, farem 60.
60
en total, sí. Ara sí, em sembla sí. Que en deuen quedar unes 30 més.
Sí, sí, no, quasi cada cap de setmana sí. Tenim... com a mínim un
show híbrid que escolto.
L'únic
show híbrid.
Què és show híbrid? Què vol dir show híbrid?
Que és un podcast però que no...
Ah, bueno, sí, clar, sí.
Està posant una mica de...
Ahir en parlàvem, no sé ja què és un podcast.
Clar, podcast no és.
No sé què és.
Bueno,
també és un podcast.
Va començar així.
També és un podcast, clar, però
m'agrada molt show híbrid.
Que un podcast jo ja no sé el que és.
Un podcast, mira.
Perquè vull dir, hi ha programes de ràdio que guanyen premi al millor podcast i són programes de ràdio. Després el nostre és un show però està també en el podcast. Llavors, què és un podcast?
També hi ha vídeo.
Jo crec que és que siguis un bord de gana.
Un Goya?
No, tampoc. Una miqueta de cosa, una mica d'equip que estigui pendent dels premis i les coses.
Tenim equip per als shows en directe.
Ja està, ja arriba el menjar.
S'ha acabat la conversa.
Explica'ns què ens has portat, Manresa.
Aquí tenim una Hilda interpretada per nosaltres amb Barbarecho. Barbarecho i una gordala estupenda que us encantarà. I després és un puré d'esvergínia amb un cruixent que us poseu sencer a la boca, sisplau.
Per favor, hòstia, molt
per favor.
Vale.
Collons. Aneu agafant, home, aneu agafant, perquè és que si no...
No, finíssim.
Bé, he de dir que em fa, d'entrada, molta il·lusió que hagin vingut. El Tomàs el conec de fa molts anys, l'Ignasi el conec molt menys. No. Però és cert que la ruïna, que és un fenomen brutal, que ara m'agradaria que en parlem de com heu arribat fins aquí, però és cert que a mi em portes el projecte, sí, i diria, idea brillant, no sortirà bé. Sí o no? O sigui, és una idea collonuda que penses, que bo, però no pot sortir, és que la gent no vindrà, no t'explicaran les coses, et quedaràs que el segon dia ja no hi ha res, vull dir, tenia tots els números perquè, sent una bona idea, no sortís bé.
Ja, però tu dius, vull posar un tio de Sabadell a presentar el programa del cap de setmana de 7 hores o no sé quantes,
sí, sí,
i que sigui també líder d'audiència.
No funcionarà.
No, no, ja no surt malament, mira, Xavi Bundó.
Però era la por que teníem nosaltres. Vam fer un per provar, fem amb amics, aviam si la gent s'anima.
Vam començar La Llama, que és la botiga de comèdia, que crec que és l'única, no? No hi ha cap,
del món. Sí, sí,
sí, sí, no hi ha cap botiga especialitzada en comèdia, que està allà al centre de Barcelona. I tenien una rere botiga on tenien un espai amb 30 cadires, i com som amics ens van dir, per què no proveu de fer alguna cosa? I nosaltres teníem aquesta idea, i amb la mateixa sensació, eh? Vull dir, anem a fer-ne un... I a veure què, òbviament, cap dels dos imaginàvem que 4 o 5 anys després encara estaríem fent això al nivell que ho estem fent. Jo crec que són aquestes coses com de que després, un cop veus que funcionen, penses com, hòstia, hi havia alguna cosa que sí, tenia sentit.
Tenia sentit, vam tocar una tecla que, de pura casualitat.
De pura casualitat.
I la gent resulta que...
Té ganes
d'explicar, a més són anècdotes que han explicat diverses vegades i ja les han polit i per tant saben... Sense saber, han fet guió, diguéssim.
Això és boníssim.
És un monòleg, quasi.
Clar, ells ho han assajat abans.
Han explicat tant als amics.
Sense ser-ne conscients, però com que el que estan esperant és el riure, el guié, ja saben quins són els moments, clar, de fer la paradinha, de fer el no sé quantos, ja d'alguna manera han vingut assajats
de
casa.
Hi ha coses molt flipants de construcció de la història, com que donen informació però amaguen una part per després dir-te-la, avancen coses, fan flashbacks i és de... Hòstia, això és meravellós.
Teniu una cantera de guionistes amateurs.
Exacte.
Això us heu trobat, que hi hagi algú que heu pensat, hòstia, aquest tio és bo, eh? Ja més enllà de que la història estigui ben explicada, però dius... A veure si encara aquest senyor que es dedica, sí, a saber què, podríem endur-nos el cap al món de la comèdia.
No només hem pensat això, sinó que ha passat gent que ha pujat allí per explicar la seva aventura i després han dit, pues, potser provaré d'anar a provar a fer monòlegs. I hi ha hagut gent que coneixem
que s'ha posat a fer monòlegs,
que després, que li ha cridat l'atenció de dir, hòstia, pues això pot ser divertit i jo tinc coses a explicar. I va ser a partir d'això, d'exposar-te en un públic, que és una cosa que nosaltres també, parlant de l'inici, no sabíem si la gent voldria fer, de gent que no té un micro ni s'exposa davant del públic, no sabíem si tindrien la voluntat de pujar en un teatre, exposar-se i explicar les seves coses.
I penseu que a vegades és mentida? O sigui, hi ha un que m'agrada molt, que és un, li explicava el Toni el taxi, que és una noia que té sexe... amb un noi
penjada,
i la història és tan bestial,
com acaba d'explicar-ho, que hi haurà gent que no,
no és una noia
molt bàsic,
una noia que vol fer, té un ligue i ell li diu, has fet alguna vegada colgada? I li diu, no, mira, però ho provaria. I ell li posa un arnès, la penja del sostre i en el moment ja està mig nua i tal,
amb les cametes penjant,
hi ha un soroll, ell marxa i entra la nòvia o la dona d'aquest senyor i tu qui ets, no? Clar, i és tan perfecta la història que jo vaig pensar, no serà veritat.
Home, tan perfecte, que al revés, és una història tan bona que no te la pots imaginar.
Exacte, jo acostuma a ser així, com jo són coses tan disparades.
Crec que aquestes històries, el bo que tenen, jo crec, permeteu-me que intervingui, crec que el bo és que totes les històries són reals. Tot i que es puguin explicar molt bé,
sí,
són tan brutals que dius, si aquest tio hagués sigut capaç d'inventar-se, o aquesta dona hagués sigut capaç d'inventar-se,
és un geni,
aquesta història estaria treballant com a guionista als Estats Units, és el remake de Seinfeld.
Però jo em pregunto també, que igualment, imaginem que hi ha un percentatge del 20 o el 30% que la gent ha anat allà i s'ho ha inventat. Tindria alguna importància?
No, tampoc. A mi m'és una mica igual. A mi
és la, si la sensació és de què ha passat, a mi m'és igual, saps? Però jo crec que quasi totes, si no totes, sí que pots haver detalls que amb el pas del temps has exagerat o has canviat d'ordre perquè faci més gràcia, però jo realment crec que...
I també perquè s'ha de tenir molta sang freda també, com de que si no ets algú que està acostumat a parlar davant de gent, de pujar allí i de sobte colar i tenir la seguretat de que jo et faré preguntes i tu me la sabes respondre. Vull dir, això és una cosa que, bueno, la gent que ens dediquem a la comèdia o estar exposat en el micro, sí que potser ens és més fàcil, però si tu ets veterinari entre setmana, no sé si puges a un escenari amb 900 persones i tens la sang freda de, vinga, et colo una història que és mentida, saps?
Que a més no, vull dir que no et beneficien res. res.
No van a fer colar, res, el premi que donem és una xorrada que hem comprat aquella tarda al Tot a 100. Vull dir, és que, sí, que guanyes.
No,
guanyes.
Hi ha una competició real, si fos 1.000 euros, doncs clar, jo entenc que la gent igual s'ho inventaria, però no.
Home, és
que...
això seria un altre format.
Era ja, com es deia, el programa aquell de TV3, el Talp, era, no?
Aquí, sí, que sí, sí. I allò molava molt, allò.
Estava molt bé.
Però en tot cas aquí estem més de quant, 150, més de 150 ja ruïnes.
Sí, 150
després,
i pico, sí.
4, 5 anys després i omplint teatres. Abans deies que porteu com 60 actuacions. Clar, jo l'any passat i aquest any vaig estar mirant i en teniu ja previstes pel 2024 fins a setembre, octubre, novembre.
Sí.
45 i les pròximes 9 estan sold out.
Sí.
No sé si del tot, però heu deixat de fer moltes coses perquè us va bé la ruïna.
Sí, sí. Sí. Sí, sí.
Hem tingut l'oportunitat de deixar les nostres feines entre setmana, que a nosaltres ens agradava molt les nostres feines entre setmana, vull dir, fins i tot
però... ens agradava...
No, però sí, vull dir, nosaltres hem tingut... No, però sí, hem tingut el privilegi de que quan començàvem i la ruïna no donava pasta, nosaltres ens agradava fer la feina de guionistes on estàvem, llavors per això vam poder aguantar tant de temps amb un projecte clarament deficitari, clar. Perquè això ha començat a funcionar fa un poc més d'un any.
Ah, sí, eh?
Sí.
Com vau notar el boom?
Va haver...
Va ser algú en concret? O...
Va haver dos moments, jo crec que una va ser... sorprenentment a nosaltres el confinament ens va beneficiar perquè la gent va començar a escoltar-nos allà. Nosaltres pensàvem de l'únic podcast a dia d'avui que necessita públic i confinament, i vam dir, pues, s'ha acabat el podcast, ja, sí. Evidentment. I de sobte la gent se'l posava.
Clar, perquè la gent necessitava consumir a sacó de coses i de sobte va descobrir el món podcast i nosaltres estàvem allí, que això va ser una casualitat absoluta. Sí, sí. I vam créixer moltíssim sense estar nosaltres aturats, perquè clar, no podíem fer cap podcast, perquè imagina't, de tots els podcast que ja és difícil, el nostre que és pujar gent desconeguda, que comparteixi un micro, i era com de, bueno, el nostre...
Això, el 2023, igual, podrem tornar-hi, no?
Bueno, nosaltres estàvem en plan, bueno, haurem de pensar una altra
idea. Va un any, això, que la gent posava mascareta, gent separada, sí. I després, el segon moment, és quan Alberto Romero en recomana el Nadie Sabe Nada.
Home,
aquell dia,
l'estadística, des de que Alberto Romero ens recomana, a partir d'aleshores, tot el que hi havia abans, que hi havia xaps als Civics Peaks, a partir d'aquell dia és plana, tot el que hi havia abans. És com de... ha crescut tant que no sé, sembla que no ens escoltava ningú.
Quin percentatge li heu donat a Alberto?
De sí, exacte. Home, està convidat a venir quan vulgui, imagina't, eh? No. Imagina't, el premi és que em segueixi donant beneficis. El premi
és... que vingui a explicar ruïnes.
Que em segueixi fent més popular. Sí, aquest és el que li donem.
A veure, que estàs fent números, costa del micròfon.
Vaig a fer-li un missatge.
Un missatge al Berto, eh?
Berto, que estic aquí a la ràdio amb els de la ruïna.
Berto.
Hola.
Què tal?
Hola. I diuen que tot és així a tu, perquè no t'ha donat res. Llavors, bueno, m'agradaria saber si...
No, escolta,
què li heu donat?
Admiració.
Amor,
diu que
t'ha
donat admiració i amor. Que amor, si amb això en tens prou.
Parlem molt bé d'ell, amb tothom.
Digue'm alguna cosa, Berto.
Mentre estiguem mirant.
Ja farem un bizum,
Ens insultarà, ja veuràs, eh?
En tot cas, això, la quantitat d'escenaris que porteu, aquests soldaus, quan veieu un públic com el de la Sala Bars, on l'actual Paral·lel 62, que hi caben gairebé 1.000 persones, aquella entrada, això vosaltres heu perdut, se us ha anat de les mans en algun moment, de dir, això no, això és que no...
Ens continuem fent molt respecte quan sortim i veiem tota aquella gent i pensem, en el fons és un podcast que això després es penja a internet, no? Però,
també ha sigut una cosa com de poc a poc anar-nos acostumant. Jo al principi ho passava molt malament, al principi amb la idea de tota aquesta gent ha pagat una entrada per un show que ni tan sols jo sé de què va. O sigui, és com a continuació començarà un show d'una hora i pico
que depèn de vosaltres,
que depèn dels demés i de l'inspirat que estigui jo, i al principi això a mi em generava molta inseguretat i molta ansietat de dir, hòstia, vull estar a l'alçada d'aquesta gent que ha vingut aquí, que ha hagut de pagar un cangur, que hi ha gent que ha hagut de fer 2 hores de cotxe i jo no sé què oferir-li.
Ara et dono una mica igual.
No, ara confio en què funciona, però per quantitat. O sigui, és com, n'hem fet tants amb el Tomàs, cada vegada ens entenem millor i ens ho passem millor, que al final és com, bueno, ja seria mala sort que avui funcionés malament sabent que tots els anteriors han anat bé.
Però vol dir que ho has passat malament?
Sí,
vull dir, de necessitar algun tipus de medicació i tot?
Sí, teràpia, i
sí, sí. Ah, sí, per la ruïna, eh?
Sí, 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 vull dir, perquè creix a un ritme de que nosaltres no ens havíem plantejat mai, de nosaltres érem guionistes, no estàvem pensant en...
Jo havia rajat de la impro, però vamos.
Tu havies rajat de què?
De la impro, perquè com a guionista em treien la feina.
Ara!
Ja sempre ho he dit, ets un farsant.
Era de, ara la impro, ja, lo millor és el guió, i mira'm ara. I a més, donant la cara, bueno, que era algo que també jo detestava.
A veure, tu has rajat de la impro, has rajat del monologuisme també en el seu dia, o de els monòlegs, jo no, no,
i mira,
no en farem.
I mira.
Ah, sí, sí, no, jo veia que no en faré mai.
Ja, aquesta rajant últimament, per saber què faràs l'any que ve.
Per saber què faràs d'aquí 5 anys, què et molesta?
Mira, per exemple, bueno, de moment continuo rajant i no em faig de l'esport.
Ah, mira, però vés a saber.
D'aquí 5 anys fent triatlons.
Jocs Olímpics,
ho he dit en veu alta.
Iron Man Fuentes.
Es comprarà els pals aquells per anar per la ciutat.
I us arriba... Mira, que ara deies una cosa que està molt bé, que és la de... durant molt de temps nosaltres, bàsicament, hem estat guionistes, és a dir, que hem viscut a l'ombra del gran humor d'algú altre.
Sí.
En el cas de teu del Buenafuente, o de... Bueno, de fet, els dos jo he estat treballant alguna... Crec.
Oi, no, jo amb Andreu no he estat treballant amb el Toni Soler.
Amb el Toni Soler, la Compe, la Competència, bueno, una pila de grans projectes, no?
Pot semblar que... Però és que, a veure, ja venen d'un lloc, saps què vull dir?
Sí, òbviament, no han vingut del no res.
Si ajuntessin al carrer, diguéssim, podíem fer un vot.
Però jo sempre havia tingut la sensació, almenys pel Tomàs, que ell estava molt còmode en la posició.
Sí,
sí, sí.
Llavors et devia incomodar ser el de la cara, el que posa la cara a partir d'ara.
Al principi sí, però és que jo sempre, des de jo, a la Competència, per exemple, quasi ni parlava, perquè a mi la veritat són ells els bons, jo escric i ja està. I sempre m'ha fet molt respecte perquè tinc molt el sentit del ridícul. Tot i que no
tu tens sentit el ridícul,
tot i que vesteixi així, no. Tot i que no ho sembli. I mira, al final un dia vaig començar amb els monòlegs, però vaig dir, em faré un dia perquè vull morir-me dient que una vegada vaig fer un monòleg. Mm. Però ja està, vaig fer, em va agradar, però vaig continuar.
Va funcionar, la gent va riure?
Va funcionar, la gent va riure, exacte, i vaig continuar fent, però també et dic, el dia que la gent no ri, jo ho deixo tranquil·lament. Jo soc guionista, i ara hi ha altres coses, que és molt guai,
també per nosaltres va ser una adaptació mútua, perquè tots dos ens sentíem així, però el fet de que, per exemple, aquest projecte comencés amb zero pretensions de fer res, amb 30 persones, que la majoria eren amics, i fent-ho tu i jo, que érem col·legues, hi havia un punt com de... Bueno, no se senti...
Zero pressió, també.
Exacte, per això, zero sensació d'estar exposat, perquè al final era una xorrada que no pensàvem que arribaria aquí.
Però això no depèn només de vosaltres, perquè depèn de les històries que portin, les ruïnes que porta la gent.
Hi ha una cosa que jo sí que he pensat amb la ruïna, que és... Molt bé, us he dit al principi, si a mi m'haguéssiu portat aquest dit, és molt bona idea, no sortirà bé, perquè veia molts riscos.
Sí, sí.
Però un cop funciona... em dóna la impressió que és inesgotable. És a dir, i és indestructible també el format. Per què? Perquè si et porten una bona història, collonut, és una gran història. Si et porten una història bé, però ho explica bé, collonut, si ni una cosa ni l'altra, aquí és on entreu vosaltres.
Nosaltres dos i un tercer convidat que, pensant coses per fer-ho més divertit.
Per fer-ho més divertit. Perquè fins i tot l'error està... és indestriable. Clar. De la pròpia ruïna.
No, res pot funcionar malament perquè el propi show ja és un fracàs. Jo, a la vegada... No, vull dir, és la celebració del fracàs.
Exactament.
Ja és que no ens ha funcionat el micro, doncs és bueno, què
pot passar?
Tot està a favor, tot va a favor.
El riure del nervi, del...
Total.
Hosti, no els està sortint bé, sí, quina gràcia que fa. Sí, dius, hosti, és que no se'ls pot fer mal per enlloc, perquè vagi bé o vagi malament, fa riure.
I la complicitat del públic, de quan algú ens està explicant alguna cosa mig il·legal i tal, de que se'ns veu incòmodes, el públic està amb nosaltres a dir, uau, com ho esteu passant? Malament.
A mi l'única cosa que em sembla que no funciona d'aquest show és que no se m'ha acudit a mi. Això...
ens han tocat la loteria, eh?
És un show que d'entrada és molt senzill, que no és complexa, però que se t'acudeixi una cosa així, jo crec, les idees aquestes senzilles que al final tenen camp per córrer són molt difícils de fer, perquè tothom ara és no, tinc una idea, la vull escalar, no sé on...
Res.
Escali res.
Sí, superbàsic.
Va haver-hi una versió, que és la ruïna a Televisió Espanyola.
Això
en català.
Sí,
d'acord?
Aquí sí que hi havia més feina.
Ara jo vaig a dir una altra cosa. Allò que era com més maco, tenia un punt menys de màgia, des del meu punt de vista d'espectador. Per què? Perquè la ruïna...
És cutre.
Ha de ser cutre.
Ha de ser cutre. Si poseu guapos, hi ha una cosa no sé quantos, hi ha bona il·luminació, la gent està fantàstica... Hosti, ja no està en underground, ja no... Saps? Sí,
però només això, sinó jo crec que hi ha un referent que és la Competència en color. La Competència és un format increïble radiofònicament parlant, tu el sents des de casa i flipes, el veus en persona, el veus a la ràdio i ja...
perds una mica de màgia,
bueno,
però
ràdio...
això veus...
Ah,
a la ràdio encara, perquè queda com íntim, diguéssim.
I la ràdio, com que ells són idiotes, doncs...
Però jo
he anat dues vegades a la competència.
Ah, sí?
Sí, home, i tant. Perquè la meva dona, pobra dona, li encanta la competència, m'ha dit, quiero ir a ver la competència, quiero ir a ver... La meva dona és gallega. Quiero ir a ver la competència, quiero ir a ver la competència, Angelina, no sé què, em va posar el cap així i ja va anar a veure la competència. Un programa terrible que els hi va sortir, perquè jo estava allà.
Però perquè vas tenir una decepció que l'Angelina era l'Òscar Dalmau, que tu
correcte,
no sabies.
Que no sabia, que era una senyora gran,
clar,
de Vilassar de Mar.
Va ser un daltabaix, per això.
Però la qüestió és que jo crec que la ruïna fins i tot funciona, a mi em funciona molt escoltant-la, que jo l'escolto quan vaig a passejar el gos. Jo em parteixo el cul de gent, la gent del meu barri, que són psicòtics.
Està xalat.
Aquest tio no està bé. mentre passejo el gos. Però crec que la màgia d'aquests programes que tenen ànima radiofònica, exacte, és escoltar-los.
Sí, perquè a més és això, és de... Jo que vaig estar, crec que 9 o 10 anys treballant, sí, sí, allà. A mi em feia, de vegades l'Angelines m'increpava i a mi se m'escapava el riure, perquè veia el Dalmau,
clar,
porto 9 anys i no m'he acostumat a que això... I clar, quan ho veus cara a cara, és de, m'escapava el riure. Però sí, clar, és purament radiofònic, sobretot quan
trobes, gent fent veus. Trobes a faltar la competència?
Sí, i tant, sí, sí.
Sí, va ser dur pirar-se o no?
Va ser complicat, però era una cosa com més de... Ostres, ja ho he fet, porto 8-9 anys i...
Estic forrat.
El?
No, però en aquest moment...
La ruïna
m'ha forrat.
Va ser abans de la ruïna. Tot començava, jo crec. No sé si van arribar a coincidir
la ruïna i la competència.
Si havia començat, portàvem 3 programes. Però, no sé, vaig notar ja com que necessitava canviar de... I sempre dient, mai tindré una feina millor que aquesta.
Es nota moltíssim que has marxat, perquè ha baixat
la cosa. Ja ho sé. Ara m'ho poso i dic en
sèrio. Records, amics Oriol i tal, records.
Que va. Això és una cosa que és una cura d'humilitat molt, molt gran, que és de, que una mica el teu ego diu, ara aviam com s'ho fas. I te'l poses i dius, és millor. Puta, jo, i ara me'l poso i em pixo de riure. I
un missatge d'Albert, hòstia.
Ai.
Hola, Toni, estic al Lombo amb la família, estem dinant de puta mare, estem molt contents, i no entenc absolutament res del teu missatge. Entenc que estàs a la ruïna, però no entenc què dieu, no entenc res. Però celebro que estigueu junts. Us envio una abraçada a tots. No intentis explicar-me, perquè crec que no ho entendré.
L'entenc que és complicat, eh? És complicat.
Ella estava dinant tranquil·lament i ha un pesat enviant-li notes de veu.
Ara veu un àudio de gent bramant.
Sí, vengo!
La ruïna! Massa que contestar, si és que és més
sí,
maco.
Sí, total, exacte.
Quan creieu que dura això?
Què és aquesta pregunta?
No, perdona.
Mira quines cares de...
Moment.
Hòstia, això s'acaba algun dia.
Home, algun dia pot ser que s'acabi, no? Jo. Però,
som molt conscients també de que quan ara, això que també és per internet i tal, un dia moles i l'endemà no.
Sí, sí,
I hem intentat analitzar altres casos i no hi ha explicació. I és de, bueno, un dia deixarem d'agradar la gent, pues anirem
o s'encansen o el que sigui. No?
Jo convinc amb això, també, perquè soc bastant pessimista. Sempre penso que...
Ets pessimista, sí?
Sempre penso com això és un any més i ja està. Però ja fa 3 anys que dic això.
És veritat que aquest format no és il·lustre desagrable, saps què vull dir? Que al final se t'acaben els il·lustres.
Tots els formats
acaben fent el ridícul, perquè tothom sap que són dolents.
Però també hi ha una certa confiança de dir, pues ja ens inventarem una altra cosa, o si no, pues, vull dir, no passa res. O sigui, jo crec que això ha crescut tant que jo crec que ja abans, quan potser hi havia una ambició de créixer més o el que sigui, ara ja no hi ha ambició de créixer més, sinó de passar-nos-ho bé. O sigui, no podem créixer més ja no ens pot conèixer més gent de la que ens coneix.
Ara igual queda una mica cretí, ara, això que dic, i és que crec que part de que això funcioni molt bé és que ens hem juntat l'Ignasi i jo, que ens entenem molt bé, i ens sabem llegir, tenim un mateix tipus d'humor, i és que igual una altra parella de persones no ho fan així.
I també ja és l'enteniment de que ens tenim, de que, vull dir, compartim infinites hores. Vull dir, estem viatjant tots els caps de setmana, estem agafant trens i avions, compartint hotels, i vull dir, que encara tinguem ganes de fer-ho.
No teniu por d'acabar com Led Zeppelin?
No ho sé. Potser passarà, però vull dir que nosaltres quedem entre setmana.
Ah, també?
Sí, sí, que vull dir que el dimarts no sabem què fotre per la tarda i anem a sopar i fotre.
Tot el dia junts, sí, acabarem, però... 13
total,
espero que no acabaré
Sí.
Què vols dir? D'ultradreta?
D'ultradreta.
No, però perquè una cosa que has dit abans, Ignasi, és important. O sigui, fins que no feu teatres, no comenceu a guanyar diners amb la ruïna.
Exactament, sí.
Però això és ostres, això també és un anàlisi de la situació del món del podcast.
El podcasting és una bombolla. Ningú guanya diners amb el podcasting. 150.000
reproduccions.
Ningú guanya pasta.
Sí, sí. O 100.000.
I encara ara que quantes en tenim un munt i no guanyem diners amb el podcast, ni amb YouTube per fer un sopar.
Això, el podcasting, que és una cosa que s'haurà d'analitzar en algun moment, però és una bombolla on gairebé ningú està guanyant diners, i nosaltres els primers. Nosaltres, si al final això es sosté, és gràcies a la gent que compra una entrada i ve al teatre. Perquè Spotify no paga ni un euro per reproducció, ni un. No és que pagui 0,003. No paga res. Els podcasts van gratis. Van gratis.
Ah, sí?
Spotify, no sé que tinguis un acord amb Spotify. El món del podcasting, si no estàs en exclusiva amb una plataforma, rotllo que pues, Spotify et paga per estar exclusiva, tal. Si tu el fas independent, com el fem nosaltres, que hem sigut gelosos de no vendre'ns a cap plataforma, ni a Amazon, ni a històries, no dona res. Però era, però nosaltres era com una part romàntica, i a banda que teníem la sort que les entrades anaven bé,
no eren prou calés.
Eren xifres de l'hòstia.
Si compromès amb una plataforma, diguéssim, desapareixes de les altres.
I
al final, el que ens convé a nosaltres és que ens vegi molta gent a moltes plataformes perquè ens comprin entrades.
Clar, al final el nostre programa depèn de que tu, persona que ens escolta, vinguis al teatre a explicar-nos la ruïna. Llavors, tot el que sigui no arribar a tu no ens serveix. Però això, clar, és un format de podcast molt...
Us ho vau pensar? Com va arribar aquesta oferta?
Home, clar, perquè la pasta era una mica com de dir, bueno, això jo no ho he guanyat en la meva puta vida.
Així d'alta era l'oferta,
Som íntegres o no?
Però llavors, però després penses com de dir, vale, això potser em farà viure aquest any, però potser exacte, l'any que ve ja no ens escolta ningú. Llavors això no m'interessa.
Ignasi, Tomàs, quina vida alternativa teníeu si no us haguessis dedicat a l'humor? O sigui, sabíeu que anàveu a fer humor o no? Perquè crec que tu vas estudiar periodisme, no, Ignasi?
Jo vaig estudiar periodisme, però sense voler-m'hi dedicar 100%. Vull dir, sí, exacte. No la vaig acabar, imagina't. Però era perquè el que s'assemblava més a la comunicació. I sempre sí que m'havia tirat molt la idea de fer humor, però també a la vegada hi havia molta inseguretat per part meva. Vols dir que això...
Sí, tu havies detectat que tenies...
Sí, però jo amb 12 anys em vaig disfressar d'Andreu Buenafuente per Carnaval. Clarament era el que em flipava. Clar, clarament era el que em flipava des de sempre. Però després hi ha una part d'inseguretat de dir, bueno, qui collons m'he cregut jo? I tampoc sabia que existia el concepte de guionista. Jo quan era adolescent no sabia que hi havia algú.
A mi em va salvar la vida, però tampoc ho sabia, i era de... a mi m'agrada la comèdia, però no vull sortir fent xistes, perquè em fa vergonya. I jo no sabia que existia una feina que s'està al darrere com una rata.
Tu no et vas disfressar de Buenafuente, no? Tu no et vas disfressar de Buenafuente.
Com era disfressar de Buenafuente?
Pues bé, no, amb l'americana,
la parilla.
El micròfon de vaca, aquell que portava...
Oi, micròfon de vaca.
Com es deia, la cosa nostra.
La cosa nostra era aquella.
També li m'he deixat l'Andreu.
No.
Li has explicat alguna vegada o no?
No he tingut...
Primícia del dia llibre.
No el conec. Ojalà algun dia vingui a la ruïna. Però no li expliqueu, el dia que vingui la ruïna.
Un any em vaig disfressar jo, però clar, jo ja tinc una edat. Recordeu el programa de la Rus de l'Ataque?
Sí.
Pues l'Oriol Grau feia un personatge que es deia Vanessa.
Sí.
Vanessa no me'n recordo.
Amb ulleres de color de botella.
Sí.
I em vaig disfressar jo. Jo tenia molt clar, també tenia pòsters de l'Andreu.
Pòsters?
Pòsters a l'habitatge. A mi em flipava això. Jo no sabia el que era la comèdia fins que vaig veure això, el Sense Títol, Sense Títol 2.
Sí, és que l'Andreu ha canviat una generació de gent que no sabíem que això era possible, de dedicar-se a això, i que de sobte ha sigut el referent que hem tingut molts per de sobte obrir un camí.
Esteu negociant alguna cosa amb el Terrat o alguna cosa?
No, al contrari.
Jo vaig estar treballant molts anys, però fins i tot el meu nom d'usuari de Twitter, que és Capo.
Sí, Capo.
És una referència a un personatge que feia el Fermí Fernández, que era un dislèxic, que es deia Paco. Paco Capo Tarmorell, que es deia Paco Martorell, però al ser dislèxic...
És una referència a aquell Terrat.
Exacte.
Jo crec que els programes de Buenafuente... Sobretot potser la cosa nostra em semblen els millors programes de comèdia que s'han fet mai a Espanya, només a Catalunya.
Sí.
Eren increïbles. I el tio va formar una cantera de còmics que tots segueixen por ahí triomfant, i això et va inspirar, el que deies tu, Ignasi, a un munt de gent que es va voler dedicar a fer riure.
Sí. Sí. Clar, que tu veies, jo veia els meus pares veient aquell programa a casa i rient i pensava, com, què és això?
El meu pare, jo no l'he vist mai riure tant com al programa de Buenafuente.
Però llavors, tu quan, Tomàs, vas a fer, crec, la beca al Terrat, no?
Sí, de pura potra.
Ai, quins nervis.
Clar,
i acabes escrivint monòlegs durant anys pel Buenafuente, no?
7-8 anys escric el monòleg de l'Andreu.
El de Rancada.
Sí, el de l'època d'Antena 3 i la Sexta.
Tu recordes aquell primer monòleg?
Sí, i tant que el recordo. I de por. La primera vegada que no sé quanta gent hi havia de públic, 100 i pico, que tothom riu un acudit meu, t'ho juro que quasi em desmaio de uau, i és de no... és molt heavy, perquè clar, és que jo de fet també era, jo havia mamat tant Andreu que de seguida em vaig adaptar, perquè em deien és que escrius igual que ell, i és de clar, és que, però quan estàs allà és acollonant, i encara és el millor i segueix sent el millor.
I quina edat tenies quan l'escrius aquest primer monòleg?
Tenia 24, 23.
Que bèstia, també.
Sí, bueno.
Que bèstia que un tipus tens, com el Buenafuente, no, però ja no només per ell, que el Buenafuente digui un xaval que era becari,
sí,
aquí al programa, li faig escriure a la part més important probablement del programa, que és l'arrencada.
Però és que la vista...
Bueno, aquí tenim no el Martos també, que si sí, jo era jove, el Martos
encara més jove.
No mencionarem noms, però la vista que ha tingut l'Andreu sempre per als còmics és acollonant.
Al·lucinant.
Tota la cantera, bueno, allò des de Corbacho, Santimillán, el propi Toni Soler, Clapés també va començar... Bueno, venia... Però és igual.
Però van estar junts.
I en l'última etapa també, el Broncano, que de sobte passa de ser col·laborador i tenia la resistència, bueno, recuperar Raúl
Cimas. Berto, no?
Sí.
Berto mateix, Berto Romero.
Sí, és de, té un ull brutal.
Sí.
I en aquest sentit...
Ara, jo crec que canvia la comèdia d'aquest país.
Ara parlo per ell, però... Per sempre. Però tu, el Toni Solet, fa director, subdirector,
sí,
sent molt jove també. I és
sí,
com...
tenia 27, 28.
Mare, no? És de... Clar, però tenia un ull...
Un dom, aquesta gent hem de primer.
Sí, bueno, no et pots queixar tu, que ets molt jove, per ser...
Jo?
Líder d'audiència.
Per ser líder.
Canviem de tema, estan arribant l'arròs. Mira. Espera't. A veure què és això.
Quin arròs de bolet, que això és espectacular.
Mare,
de temporada. Ja has dit què era?
Arròs de bolets.
Oi.
Mira què estic posant a sobre. Tòfona, tu. Ratllada tòfona a sobre de l'arròs, tu.
Què fas? Que estàs buscant els 500 euros de cap.
Ho està ratllat tot. S'ha ratllat els dits i tot.
Després d'aquest gest, sí que espero que no ho paguem nosaltres, eh? De bo que sí que espero... A sobre, sí, home. M'hauré de vendre la roba.
Em portaré un, que això és com l'art, no? Es revaloritza això després.
Guarda-la en una nevera.
Escolteu, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Ara ens quedarem aquí menjant ja l'arròs.
Ens podem quedar?
Sí, home, sí. Què tens, aquesta? Fixa't, tu m'has fet aquesta cosa de... No, això no és per mi, això no...
No, estic acostumat.
Hola,
què és el que ha arribat un segon?
Però
que ha arribat una segona paella. A veure,
què va?
Aquesta és de rap i sèpia, no?
Pap, aquí! Les paelles, però que ens hem embogit aquí. Per favor.
Veniu-me a buscar aquí. Si no em torneu a veure, és que estic aquí.
El Catalina, a Gavà, quina autèntic espectacle, això. Llàstima que no ho puguem compartir amb la resta dels oients. Òscar Manresa, efectivament.
500 anys haciendo
ràdio. Bueno, Ignasi Taltavull, Tomàs Fuentes, que continuï sent un èxit.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per venir. I Santi, anava a dir...
Santi Malcom. Santi Malcom.
Toni Malcom, moltes gràcies.
Vinga,
a menjar arròs. Una miqueta d'una estrella per vosaltres i l'Oli Bargalló, que no falta una miqueta de pa.
Una miqueta.
Vinga, va.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
RAC 1.
Soc la Carme, mestra jubilada. Durant tots els meus anys de fer de mestra he ensenyat molts poemes de Nadal. Un dels que més m'ha agradat és el d'en Joan Salvat Papasseit, que es titula Nadal. Sento el fred de la nit i la simbomba fosca. Així, el grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro dels apis que l'empedrat recolza.
Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers amb una nota de veu al 618-897-485. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i arribarem a la una.
Ràdio Memòria.
Aquesta és la sintonia que fem servir a quarts de vuit del matí per parlar amb l'Edu de Batlle i tirant talls de veu antics de la ràdio a Catalunya. És important perquè això arriba en un any en què ens fa una pila d'il·lusió tenir el senyor que tinc aquí al meu costat, perquè és responsable d'una de les coses bones que passaran al llarg dels pròxims mesos a Catalunya, que és commemorar el centenari de la ràdio en aquest país. Què tal, Jordi Margarit? Com estàs? Bon dia.
Xavi Bundó, bon dia. Quina il·lusió.
Quina il·lusió que estiguis aquí, tu. Quin any que ens espera, no?
És un any magnífic, fantàstic, perquè hem de recordar la posta en marxa de la primera emissora de ràdio a Catalunya i arreu de l'Estat, i que al mes de febrer un seguit de gent van prendre la decisió estratègica de començar, fa 100 anys, començar amb un nou mitjà de comunicació, el primer àudio, del país, i és el dia 19 de febrer de fa 100 anys, farà 100 anys, del 1924.
És una fita històrica i en parlarem, i crec que se'n sentirà parlar durant tots aquests mesos, fins que hi arribi, fins que arribi aquesta data, però a més resulta que, clar, Jordi Margarit, que és el president de Radio Associació de Catalunya, munten cada any els premis, aquest any seran una cosa ja fora mida, sí. Ho feu en un escenari diferent dels que heu fet fins ara, no?
Ho farem, ho celebrarem en el Palau de la Música.
Hombre!
En el Palau de la Música, amb una gran gala del centenari, i a més la 24a edició dels Premis Ràdio Associació, i ho farem el dia 26 de febrer, una setmana més tard dels autèntics 100 anys, seran 100 anys i una setmana, de la decisió de posar en marxa la primera emissora de ràdio, Ràdio Barcelona.
Hi ha una història que a mi m'interessa moltíssim, i t'ho he dit algun dia aquí per passadissos, Jordi, que és la part oculta, o amagada, o desapareguda, o silenciada, no sé com l'hauríem de denomenar, de la història de la ràdio d'aquest país. Perquè en sabem una part de la història, però no tota. I un dia em vas enganxar per aquí i em vas dir, oh, no sé si vam parlar per telèfon, i em vas dir, bueno, és la història d'aquest país, bàsicament.
Sí, és una història que ens acostuma a passar, ens ha passat amb diferents aspectes de la vida social, empresarial, política, que és que aquí inventem històries, les posem en marxa, i un cop es veu que funcionen, ve algú de fora i ens les emporta. Diguem-ho així, ens les pren. I aquest és el cas de la primera emissora de ràdio que posem en marxa l'Associació Nacional de Radiodifusió a partir d'aquesta decisió del 19 de febrer de 1924, i que es posa, que arrenca el mes de novembre d'aquell 24, que és EAJ1, aquí la denominació de la primera, EAJ1 Ràdio Barcelona. Aquesta associació la posa en marxa, fa la contractació dels treballadors, del famós Tureschi, per exemple,
sí,
amb el seu personatge Emilio, és una gran estratègia de comunicació.
Que ja estava casp, això.
Estava allà, sí, l'emissor estava a l'hotel Colón,
home.
Tot plegat ja era en allà, o sigui, el que passa que, clar, de l'hotel Colón, imagina la radiació que hi havia d'haver-hi allà, finalment s'instal·la el Tibidabo, l'antena, etcètera, no? Al cap de 2 anys d'això funcionar, el 24, resulta que hi ha una expansió a partir de Unión Radio Madrid, i aquí ja comencem a endevinar per on van els trets, estem en plena dictadura de Primo de Rivera,
sí,
i obliguen, ja que Ràdio Barcelona, Ràdio Madrid, amb l'experiència, amb la forma de procedir de l'Estat, que és sempre radial, mai perifèrica, sempre radial, comença a accionar-se, per dir-ho d'alguna forma, diferents emissores de l'Estat. Aquí la personalitat, la singularitat de Ràdio Barcelona, que no només era un nou element de comunicació, sinó que apuntava alguna cosa més que anava més enllà, que era un element de cohesió social i fins i tot política, de veure Catalunya com a país. Recordo, dictadura de Primo de Rivera, ganes d'expansionar-se l'emissora de Unió Ràdio Madrid per fer una gran cadena espanyola. Bé, es posen en contacte amb l'Associació Nacional de Radiodifusió, aquesta no ho veu gens clar, i per part de la dictadura de Primo de Rivera, amb el ministro de la Gobernación, que en aquell moment doncs era Martínez Anido, es convoquen a tres dels més influents i més principals de l'associació, que eren en Pau Llorenç, en Royston Saint-Noble i l'Eduard Rifà, els convoquen a la Direcció General de Seguretat de Madrid.